cant és perquè tan sols no és un...
Ja hem arribat a les 9. Resumim ara les qüestions principals d'aquest matí de divendres. L'Audiència Provincial de Palma revisarà avui quines mesures cautelars imposa als tres condemnats pel cas de Lujo Casa i està previst que la Fiscalia demani presó provisional fins que la sentència sigui ferma.
Això quan ahir vàrem conèixer la sentència. S'han condemnat a 14 anys i mig de presó a Carlos García Roldán, que és el principal responsable de la macroestafa immobiliària, i 9 pel seu soci, Michele Pilato. El tribunal també ha condemnat el suposat constructor de la trama a 4 anys de presó i ha absolt els 3 testaferros del grup. Amb tot, consideren provat que varen crear un pla per captar fons de manera massiva per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen arribar a executar.
I en aquesta hora estan pendents del desnonament previst d'una família a les 9. A Maó es tracta d'una dona de 59 anys, la seva germana amb discapacitat física i el seu pare de 87. Anem en directe fins al carrer de l'O, en aquest punt on s'havia convocat una concentració a les 8 fa una hora per aturar el llançament. Hi ha Gemma Carrasco. Gemma, bon dia. Què és el que ha passat fins ara?
Bon dia, Idol. Que vos podem explicar ara mateix des d'aquí, des de davant l'entrada d'aquest edifici on viu la família que suposadament avui havia de patir aquest desnonament. Us podem dir que a hores d'ara encara no se sap segur si s'executarà o no aquest ordre de desnonament. El que sí que hi ha és una vintena de persones de manera reivindicativa han vingut pel que pugui ser i per aturar aquest desnonament. Nosaltres som amb el portaveu de la plataforma Menorca per un habitatge digne, que és qui ha convocat aquesta concentració ciutadana, que és que, a pesar dels dubtes, sí que s'ha mantingut. Nosaltres som amb el portaveu Jaime Garcesa. Garceso, perdona. Què és el que sabeu en aquests moments?
Bé, bueno, pues en estos momentos lo que sabemos es un poco lo que ya se ha publicado por prensa, y es que a día de ayer tarde, a primera hora, se llegó la orden del juez conforme no se aceptaban los documentos que se enviaron, que enviaron como recurso, porque eran, digamos, la misma documentación, con lo cual, al no haber nada nuevo, seguía en pie la orden de desahucio. La única manera quizás de llegar a acabar el desahucio sería a que hoy, en lo que se dice aquí en Puerta, las dos partes firmasen un acuerdo, que en principio el acuerdo al que se llegó en un principio sería de dar el mes y medio, o sea, hasta el 31 de enero más o menos, de próximo año, pues eso, lo que es para desalojar como segunda fecha de desalojo. Pero esto no es seguro, ya que aún no se ha llegado a ese acuerdo, llegaría hoy aquí, en el caso.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Jaime. Nosaltres seguim aquí molt pendents del que passa ara els pròxims minuts, perquè, com dèiem, encara no sabem si al final s'arribarà en aquest acord per oferir aquesta pròrroga a la família o si finalment s'executarà el desnonament.
Gràcies, Gemma, per aquest directe. Des de molts hospitals de les Balears es preparen també pel pic de la grip que podria produir-se la setmana que ve. Ja s'han habilitat una trentena de llits addicionals a Son Espases i a Son Llàtzer, però s'han reservat altres 25 a Sant Joan de Déu per si fos necessari ingressar persones pluripatològiques més vulnerables als estralls del virus. També s'han reforçat les plantilles amb una vintena de professionals entre infermeres i tècnics auxiliars. Ho ha explicat a l'informatiu matí Rocío Amézaga, que és la subdirectora d'Hospitals del Servei de Salut.
Estamos en la fase de epidemia de la gripe y respecto a la semana pasada pues ha subido ligeramente. Los hospitales pues ha aumentado la frecuencia en urgencias, aunque los ingresos se mantienen, pero nosotros ya habíamos previsto con los planes de invierno, bueno, pues que esto podría ocurrir y estamos preparados para las posibles contingencias.
Hem arribat a les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El Dia, amb Marta Grau.
dia, benvinguts al dia. 13 graus de temperatura aquest divendres, en què tenim un dia per davant en cel tapat, tant per Nígols com per Calitja, ruixats locals, amb possibilitat de ser acompanyats de fang. Temperatures sense canvis, màximes d'entre 17 i 20 graus aproximadament. En el dia d'avui volem parlar d'una de les estafes de més magnitud a la història de les nostres illes, la de Lujo Casa. El principal acusat s'enfronta a 14 anys i 9 mesos de presó. Estem parlant dels responsables de la trama que hauran de pagar indemnitzacions que sumen més de 2 milions d'euros. Una sentència que conclou que els acusats no varen tenir mai la intenció de complir els contractes amb els compradors i que la Fiscalia podria sol·licitar d'aquesta manera l'ingrés a presó provisional per a ells fins que la sentència sigui ferma. Recordem que el servei de la trama de l'operació havia fugit de l'Estat i va ser arrestat l'any 2019 a Colòmbia, on s'amagava. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb un dels advocats dels afectats, Bartolomé Salas, qui prepara també una reivindicació multitudinària perquè no descarta que puguin sortir més afectats, més damnificats per aquesta estafa. Més qüestions. Joana, l'estampa a la plaça Llorenç Villalonga de Palma ja és molt diferent en el dia d'avui.
I tant que sí, Marta, bon dia. Ahir va caure el darrer dels arbres Vella Ombra que aquests dies, quan ja sabeu, han estat en el centre de la polèmica. Davant l'oposició d'una cinquantena de persones, els operaris de l'Ajuntament de Palma han talat ja els 17 exemplars que hi havia. Segons varen sostenir els tècnics municipals, estaven en mal estat i existia perill també que en qualsevol moment poguessin caure sobre alguns vianants. Una tala que s'ha desenvolupat en un ambient molt tens, ja que un grup de veïnats d'unes 50 persones es varen situar al costat d'una de les entrades de la plaça per a protestar i oposar-se a la desaparició d'aquests històrics exemplars de Vella Ombra. Ara, la intenció del consistori de l'Ajuntament de Palma és substituir-los per altres exemplars.
Compte enrere ja, pràcticament, per al sorteig de la grossa de Nadal. Manca res, hores, com aquell que diu.
Així és, perquè el primer premi del sorteig extraordinari de Nadal, on de recordar conegut com la grossa i dotat amb 400.000 euros per dècim, són 328.000 euros nets després dels pagaments a Hisenda, no seria suficient, hem de dir, ara, avui en dia, per adquirir un habitatge a les Illes Balears, on encara farien falta fins a 178.300 euros més per arribar a la mitjana, que és, atenció al preu, 506.000 euros, que costa un immoble tipus de 90 metres quadrats. Això tot, la il·lusió no en falta.
Hemos notado, comparado con el año anterior, hemos tenido un incremento significativo.
Pues mira, llevo 10 décimos.
Pues el 3 y el 5.
El 9.
Que cabían 9.
Del 0 hasta el 9.
El 13 también es un número muy buscado, pero es imposible, difícil de conseguir.
Lo dicen mucho, no te puedes comprar nada. Nada, ni piso, ni nada, ni coche a lo mejor, de esos de segunda mano.
Escoltàvem en aquest cas els testimonis d'algunes persones que compren encara el darrer dècims per participar en aquesta grossa. Recordem també els oients i els espectadors que aquest proper dilluns, el dia del sorteig, farem un programa especial fins a la una, en el qual seguirem aquest sorteig tan esperat en directe, en connexions a totes les illes i pendents de si la sort cau al nostre arxipèlag.
Tant de bo, eh? Així sigui, perquè sempre fa especial il·lusió contar-ho i fer-ho aquí, en directe. I a les portes d'aquestes festes de Nadal, no només de la grossa, també volem parlar, o demanar-vos, millor dit, si vivim un ambient de crispació, un ambient de polarització, aquesta paraula tan utilitzada darrerament.
Exacte, una paraula que ja forma part del dia a dia, una polarització que ha transcendit el marc de l'anàlisi política i es fa servir de manera ja comuna en les converses entre amics, entre familiars o companys de feina. I avui volem reflexionar al voltant d'aquest concepte, conversant d'una banda amb Juan Antonio Torrent, que és politòleg i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, i també amb José Miguel Rojo, professor del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Múrcia i que forma part de l'equip que ha realitzat el diccionari de l'enciclopèdia de polarització política i emocions.
Si una persona sap de polarització en aquest país, és precisament José Miguel Rojo. Moment per la reflexió del dia, 9 i 9 minuts, puntuals a la nostra cita.
Així és, avui és d'Aldous Huxley, novel·lista, poeta i assagista anglès, autor, entre d'altres, d'Un món feliç, que un dia va dir que els veïnats que mai no veus de prop són els veïnats ideals i perfectes.
Mira, és vera, jo conec tothom dels meus veïnats, o sigui que també se pot tenir una bona relació amb els veïnats.
Tu sempre n'he d'anar contra corrent, Marta Grau.
En tot cas, supos que has triat aquesta frase avui
per parlar-nos de veïnats.
I doncs sí, perquè a una comunitat de veïnats espanyola un cartell de Feliz Navidad ha estat motiu de disputa. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 ta, apúrate. Ai, tuqui, tuqui, tuqui. Com m'agraden aquest programa, el burrito sabanero. El conte, el Líos de Vecinos Dics, allò que abans era Twitter, ha compartit una història que s'ha comentat molt a les xarxes. Mirau aquest cartell que ara vos mostram, diu. Ya van dos veces que me has que me han quitado de mi puerta el cartel de Feliz Navidad. A quien no le guste, que no mire. Espero que no haya una tercera vez. Perquè, clar, dues vegades que no hi hagi una tercera, Marta Garau. Una comunitat de veïnats, un home, ha denunciat públicament el comportament d'un altre resident per un cartell de Nadal. Pel que sembla, un dels veïnats, quan diuen aquest cartell, assegura que un altre li ha llevat un cartell nadalenc de la seva porta i això ha generat malestar i aquest veïnat ha fet una queixa formal en forma de cartell. Tot i que també ha un veïnat d'aquesta comunitat que diu visto en mi portal al volver de vacaciones. Parece que solo tiene fijación con el vecino del bajo, porque a mí no me ha tocado nada. Que me fa molta de gràcia, que també la gent aprofita per fer una mica de befa. I encara que pugui sonar com un incident menor, aquesta petita disputa entre veïnats acaba convertint-se en un tema molt comentat per diferents usuaris de les xarxes socials, que debaten sobre convivència, respecte a l'espai aliè i el significat que tenen per a cadascú les tradicions de Nadal. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. I clar, jo avui dematí m'he despertat amb ganes de fer preguntes. On és el límit en la decoració d'una casa? Podem conèixer algú per com decora el seu arbre? Els serrallets de Cavall d'Àngel, és a dir, la cinta aquesta que posen de Nadal en els arbres, cutregen. Els llums de Vigo han fet mal i ara tothom vol anar bé el cavallero, encara que només tingui un balconet de 2x2. Com s'ha encetat una conversa amb un veïnat per dir-li que la decoració que ha posat a casa seva és horrorosa i excessiva i que te fa mal en els ulls? S'ha de pactar l'ornamentació de Nadal en la teva comunitat de veïnats? Moltes preguntes que avui que els meus companys responguin. Començaré per en Joan Ferrés, que és un home que decora molt. Què en penses?
Sí, me consta que sí.
Et sorprendria, sí, decora bastant.
No, però això...
Sí, sí, sí.
Jo que he estat en aquesta espècie com de palacete que tens, hi ha com molt d'espai per decorar i hi ha espais diàfans que queden molt bé lluny.
Mem, Nadal i comunitat de veïnats. Jo ja sabeu què opin d'això, i és que hi ha d'haver una data de caducitat segur, perquè si no, bruteges, si sa decoració dura més que dia 6 de gener. Sempre ho he dit, per molt guapa que sigui i per molt d'això. Que l'avancis, no tenc cap problema com a veïnat.
Sí, però això no és el fons de la qüestió. És a dir, tu, ses dates, perfecte, les pactau. Però si tu tens un veïnat hortera, o sortera ets tu, que també seria una possibilitat, clar, com s'ha encetat aquesta conversa per dir aquesta decoració mos fa mal en els ulls, aquesta comunitat no té per què patir-la?
Si és Nadal, li permet. Si m'ho fa per Pasco i me proposa, no sé què dic, però per Nadal ja ho permet, Jo per Nadal me reblandesco una mica, en aquest sentit.
És a dir, que si esteu veïnats, decideixen per Pasco fent via crucis i que cada pis sigui una estació del patiment del bon Jesús, no.
No ho accepteix.
Però
per Nadal...
pares Noel que grimpin i Cavall d'Àngel a les totes.
Ara que hi ha reis que s'enfilen per balcó,
perquè no
ara ja no només es para Noel, ara els reis també s'enfilen.
Sí.
Selfs, si me vol posar 5 elfs, un per cada finestra, també jo li et sento tot. Per Nadal,
per Nadal sí, Pasco no.
Exacte.
Joana Maroto, tu que ets una dona que vius, no diré en sa zona, però que és un poc Vigo, perquè tens molt de veïnats que s'apunten en aquesta moda.
No, anava a fer-vos aquesta broma, aquesta pseudobroma, comparació, metàfora, perquè precisament li he dit a un veïnat d'un parell de carrers més enllà de ca meva, d'aquesta zona que no direm on visc...
No, bàsicament perquè la gent no vengui a trascar-te.
No, no, és que la meva frase va ser digue-li, escolta, crec que a partir d'ara, quan qualcú vulgui anar a veure els llums de Palma a ciutat i no li agradi la massificació, l'enviaré pel nostre redol perquè vengui a veure els teus llums que apareixen Vigo. O sigui, té un balcó, no, un balcó de 2x2, no, té una bona terrassa i ha parat tots els llums que ha trobat per casa seva i ha il·luminat tot el carrer. Vull dir que tots els veïnats tenen llum gràcies a aquest veïnat. Però no només és això, és que aquesta zona, de Palma en concret, és per anar a fer una volta i veure llums i decoració. Fins i tot n'hi ha un que té com un patiet a davant i ha fet com si fos... allà on viu el Pare Noel, on viu el Pare Noel, a Lapònia, que ara no me sortia. Talment això. I el límit crec que l'ha posat un veïnat que ha posat uns llums en el balcó que fan música. I que jo crec que han de molestar els veïnats dels costats. Perquè jo pas per davall i sempre m'agir i dic, clar, tot el vespre, els atem en serós tot el vespre, i a mi me molestaria sentir la música tota la nit.
Heu plantejat tantes qüestions que jo crec que...
Jo crec que hauríem de tornar al minimalisme,
no,
ho dic de veres.
Sí, i crec que hi ha un anàlisi, i si no ho ha fet algun psicòleg, l'hauria de fer un anàlisi psicològic del perfil de la persona segons decora, perquè jo
segons
crec que...
Segons decora, segons el cotxe que té, segons el cas que té, hi ha moltes
segons
coses.
Segons l'arbre de Nadal que té...
Segons com és en horitzontal, clar, que podem analitzar les persones, de tant de bé sants estimats, però si voleu, avui si no vos molesta, mos centram en la decoració nadalenca per no anar obrint melons.
Pares Noels que s'enfilen i Reis d'Orient que s'enfilen, jo crec que això és molt...
Jo crec que ha passat una mica de moda,
això. Sí, ha passat un poc de moda.
Però mira, també en el meu barri hi ha un Pare Nadal d'aquests inflables a un balcó que és gegant. O sigui, vos recordeu de
Casa Fantasmes.
Casa Fantasmes, d'aquell...
Sí. Estic llegint el pensament a les totes, no?
Talment. Idò, és un Pare Nadal penjat així, molt gros, molt gras, que flota... I que
tenen un punt creepy, fa un pot de por,
sí, però
també,
jo crec
depenent
que
de com,
com
ho posis.
Tu deies, sabem quin tipus de persona ets segons l'arbre que poses.
Sí?
No sé què me molesta més, i ara amb això m'aguanyaré enemics com faig cada dia en aquest programa. No sé si me molesta més. La gent que posa arbres alternatius, fets amb quatre branques, o que la nina ha inflat dos globus i ja deim, ai, quin arbre de Nadal més conceptual que han creat.
Alerta.
O si agafes un arbre de Nadal d'aquests clàssics, i l'ornamentes i sembla que tens
la sala
de Isabel Preisler allà a Puerta de Hierro. No sé quin dels dos extrems me crea més angoixa existencial.
A mi me perdonaràs, però com a mínim quan jo era petita no hi havia aquests arbres, sobretot plasticosos, que ara se venen i que estan tan de moda, i allò que fem era anar a cercar quatre ubons, una branca de Nisporé, sí, o una branca de qualsevol altra cosa.
També t'he dit jo, una mare t'estimada, que quan jo era petit, mon pare el Celsia, que sempre ha estat un home de camp, sempre m'ho duia un pi natural, i teníem un pi a nostre, però clar, la població illenca ha augmentat exponencialment, i si ara tota la gent de Balears anava a cercar un pi que havien de forestar en Silla.
Jo he dit una branca, no he dit un pi.
Hi ha moments i moments en la història...
Increïble que aquest debat hagi derivat en sostenibilitat, i estàvem parlant de la decoració nadalenca i de les bregues de veïnats.
Perdona, també és sostenible. El consum particular que feim de llum, perquè ens hem americanitzat un munt. La barriada de la Marató, per exemple, no és un bon exemple. Tot allò és il·luminació privada. Gent que necessita viure el Nadal i ha convertit el seu Nadal com si fos Connecticut.
De totes maneres, no li lleveu la il·lusió als vostres veïnats, que segur que s'hi han fet cerbret.
No.
Allà, a l'entrada de l'edifici.
No,
si no vos agrada, vos ho mengeu.
No talleu adjunt de Nadal, sí, si un vespre. Si
heu de tenir bon cor, sí, i aguantar-se, evidentment, aguantar-se, perquè si no, hi ha una altra qüestió que el
si
veïnat te podria dir. I per què no ho has fet tu?
Però si ja acaba Nadal, no m'ho compte,
no,
ja
acaba. No, i si acaba el temps de sumari, que vos passa volant.
Carrasco, no deixes de soñar, ha fet molt de mal. Qualque dia hauríem de dir prou.
Avui somiam, però moltíssimes coses, i si és possible, de forma compartida, amb vosaltres i amb Facundo Tenaglia, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Nash Bernissú, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, a la producció, en Setam el cap de setmana, que queda molt millor que dir en Setam el divendres. Més en un jardí d'amor neix una divina flor d'una ra-ra-ra, d'una za-za-za, d'una ra, d'una za, d'una rosa vella. Fecunda i consella. El primer pare causà la nit tenebrosa que tot el món enfoscà la vista penosa. Més en una mitja... De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. L'Audiència Provincial condemna 14 anys i mig de presó al principal responsable de la macroestafa immobiliària Lujo Casa, Carlos García Roldán, conegut com el Charlie, i a nou el seu soci, Miquel Epilato. L'Audiència considera provat que varen crear un pla per captar fons de manera massiva per de tal manera construir una trentena de promocions immobiliàries que finalment no es varen executar mai. És l'estafa immobiliària més gran, com és aquí a les nostres illes, i que afecta a més de 200 persones, i de fet podria haver més damnificats, podrien sortir-ne encara més. És un dels temes que abordam avui amb els periodistes Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia.
Ian Porcel, bon dia.
Hola, bon dia.
Angie Galvin, bon dia.
Bon dia.
De fet, avui volen posar el focus en els afectats. L'advocat Bartolomé Sales prepara una demanda civil multitudinària i ja representa més d'un centenar de persones afectades amb un frau estimat en uns 2 milions d'euros aproximadament, ara ho confirmarem amb ell. Assegura que cada setmana apareixen nous damnificats i que la xifra no deixa de créixer, per la qual cosa preveu coordinar-se amb un altre lletrat per tal d'agrupar totes aquestes víctimes. Avui podem saludar l'advocat penalista Bartolomé Sales. Bon dia.
Sí, bon dia.
De quants afectats podríem estar parlant? Perquè aquí parlem de centenars, però clar, vostè no descarta perquè puguin sortir més.
Bé, jo crec que a aquestes altures és molt difícil que sortin més. En un primer moment van anar sortint. Aquest tema estem xerrant de fets del 2018 i se calcula que hi ha un 250 o 260 afectats.
I la xifra estimada d'aquesta estafa?
Bé, segons sentències, estem xerrant d'una xifra molt propera a 4 milions d'euros.
Quines possibilitats hi ha, senyor Sales, de que aquestes persones, de fet, vostè, en unes recents declaracions, ha dit que no descarta juntar-se amb un altre lletrat perquè d'aquesta manera se pugui com a agrupar aquesta entitat d'afectats. De quina manera, o si pensa que hi ha possibilitats que aquestes persones puguin recuperar part d'aquest patrimoni perdut, part d'aquesta inversió perduda?
No, sí que s'hi ha quedat molt d'afectats que a dia d'avui no han cobrat o estan pendents. Tots no són representats, han cobrat per una altra via, inclús ara falta possiblement una part que està recollida a sentència, però l'immensa totalitat dels nostres afectats se li va tornar totes les quantitats entregades.
I no descarta que els que encara no hagin cobrat ho puguin fer?
Bé, sí, hi ha molt de processos en marxa de l'àmbit civil que estan pendents, però en principi una de les diferències d'aquest cas amb un altre és que per sort, per tots els afectats, durant aquest procés se va trobar una via civil on se va reclamar i van poder ser indemnitzats econòmicament. Una altra cosa ja bo és cada persona, perquè una cosa és el dobbés que has entregat una operació i llavors sempre hi ha un dany que és molt difícil de mostrar, no? És una parella que intenta comprar una vivenda, molta gent el que ha dit és, clar, i així com puja la vivenda, jo quan vaig fer aquesta opció de compra, aquesta reserva, clar, llavors, quan cop aquest dobbé, la vivenda ha pujat un 40 o 50%, clar. Ara mateix no puc adquirir una vivenda i en aquell moment podia. Clar, això és un dany que és molt difícil de quantificar, és un problema de la societat en la vivenda, i molta gent té aquest gust, que està contenta perquè ha pogut recobrar, però diu, ara jo no puc seguir visquent de lloguer, i això era un dobbés per la meva vivenda, i clar, és un tema que és un tema ja més social que no pot arreglar un jutjat, crec.
Té vostè tota la raó. No havia pensat en que el canvi de context socioeconòmic és ben diferent de quan va originar-se, no?, aquesta estafa. Ara accedir a un habitatge és pràcticament missió impossible. De totes maneres, què creu que va fallar aquí? Com se pot poder anar tan lluny? Perquè la majoria de promocions ni tan sols comptàvem amb el solar de la propietat. Què creu que va fallar perquè aquests estafadors anessin tan lluny i no se pogués aturar abans?
Bé, jo sempre he cregut que aquí sempre deixàvem en els tribunals a la solució dels conflictes o d'un control social. Sincerament, els tribunals sempre tenen que ser la darrera opció. Té que haver un mecanisme de control en el tràfic jurídic. El que no pot ser és que a una ciutat com Mallorca, com Palma, perdó, Mallorca, que era notori, la publicitat de les promocions no era una qüestió limitada, té que haver mecanismes de control, no? I inclús ha sortit i costa la sentència i se va demostrar al judici que molta gent anava a les administracions a demanar explicacions, perquè clar, tu una vegada que fas es pago, passes temps, però arriba un moment que no veus que se mogui res de terra, entonces vas a demanar explicacions, no? Té que haver mecanismes de control per aquestes situacions. No se pot fer la bolla tan grossa perquè arriba un moment que llavors sempre esperant que els tribunals tendria a ser l'última instància, perquè és que un cas d'aquests que ha arribat a lluici en tant d'afectats, en tant de volumen, no se poden imaginar l'esforç que s'ha fet de molta gent perquè el procés no, penal no està per processos en tant d'afectats.
Home, impacte econòmic, impacte psicològic, sens dubte, com vostè explicava abans. Una darrera qüestió, senyor Sales, què li sembla la resolució final, els 14 anys i mig de presó per al principal culpable d'aquesta macroestafa i conegut com a Charlie, Carlos García Roldán, i els 9 anys, el seu soci Michele Pilato. Quina opinió té?
Bé, no, jo encara no he pogut analitzar sentència, a lo millor en Socariño que se mereix, però està tot bastant immediat, inclús jo me vaig enterar i esté un altre juici, no una altra vista, lo que pareix, per lo que conec, o coneixem, que s'ha acollit la pretensió d'aquesta acusació i de la fiscalia, que era que no just era una persona, sinó que era una organització creada ad hoc per fer aquest fet, que és l'única motivació de tot això és que no hi havia res. Clar. O sigui, realment això era tot una pantalla preparada, creada per aconseguir un fondos i mai s'ha entregat res, era impossible.
Molt agraïts, Bartolomé Sales, advocat penalista, representant a gran part d'aquestes víctimes afectades per una de les majors estafes immobiliàries de les Balears, la de Lujo Casa. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, bon dia a tots.
Clar, la gran pregunta és com això va arribar tan lluny. Com és per tu, Angie?
Pues crec que va fallar, evidentment, els mecanismes aquests de control, i perquè crec que quan compres una casa mai no t'imagines que es podia crear una empresa ad hoc per tal d'intentar estafar-te. Bueno, de fet, ara també hi ha una empresària alemanya, Mònica, se diu, que està en crida i cerca, perquè està acusada juntament amb la seva mare també d'estafar clients estrangers per sacar-los els diners amb cases que no existien, no? I crec que també és una qüestió de confiança que tu deposites en una agència immobiliària, i el problema està en que és una professió que no està molt regulada. Vull dir, ara sembla que qualsevol es pot dedicar a la venda i...
No necessita ser API, agent de la propietat immobiliària, és vera.
Els professionals s'han queixat i han demanat, els professionals de veritat que es dediquen a la venda d'habitatges s'han queixat i han demanat una regulació més específica, perquè sembla, amb tots els respectes, que per exemple és més fàcil ser guia turístic, no?, a ciutat, per exemple, no?, que no pas vendre una casa quan estem xerrant d'uns diners molt elevats. Per part dels afectats, hi havia gent que havia perdut 100.000 euros que li havien donat a Charlie i al seu soci, que els van perdre.
M'ha cridat molt l'atenció, no sé si esteu d'acord, Anna, el que explicava l'advocat penalista representant de les víctimes, que clar, ara, maldament hagin recuperat, no poden accedir a un habitatge. Abans sí que hi podien, però ara no.
És que eren uns casos, pel que he llegit, que se remunten a 2015, clar, imagina't.
Exacte,
fa 10 anys.
Exacte, imatges de la pandèmia, de fet.
Clar, jo crec que aquest cas és un delicte gravíssim i ja està, hi ha una condemna, però sí que crec que és interessant destacar que el context ha afavorit aquestes pràctiques, perquè estem en una situació de gran demanda d'habitatge, de pujada rampants dels preus, d'aquesta sensació que si no compres ara mateix, d'aquí un any, potser ja no t'ho podràs permetre, potser ja no, ja l'entrada que has estat estalviant ja no t'abastarà, i segurament els nostres oients, si hi ha algú que tingui hipoteques o que hagi intentat tenir-ne o que hagi intentat comprar en els darrers anys, confirmarà que és un procés molt poc garantista, perquè al final tens una sensació de corre, fins amb els lloguers també, firma, reserva ja, que a vegades hi ha gent que reserva sense ni tan sols veure ni els plànols de sa casa, i clar, t'exposes a tot això, no? És que haurien d'haver mecanismes de control per protegir el comprador d'aquestes situacions.
Jo crec que ens hem acostumat un poc a aquesta situació d'impunitat absoluta en aquestes illes, perquè hem de tenir en compte que si bé en aquesta persona se la jutjarà i tot això, una persona que va comprar un habitatge en 2015 i que al final no el té, ja hi ha un perjudici, ja no només personal, sinó econòmic, molt elevat. I més enllà de que aquesta persona ara pugui ser condemnada o pugui tornar als dobles, no és suficient. A més, aquesta gent du 10 anys darrere un procés que tenien una il·lusió, tenia un projecte de vida, de tenir un habitatge, i resulta que bàsicament t'ha fotut sa vida una persona com aquesta. Després jo crec que és un bon retrat de la situació que tenim a Balears i un pot de la llei de la selva que hi ha en aquestes illes, en el que qualsevol persona que s'ho munti una mica bé pareix que pues, pot jugar en la il·lusió de la gent i en la desesperació de moltíssima gent. O xerràvem abans amb el tema de Can Roba, per exemple, que n'han xerrat molt, són gent que no tenia una altra alternativa i cerca l'únic que pot per al manco tenir un sostre, que no sé si dir-li sostre, però al manco sí, una solució.
Un tros de terra.
Exacte, sí. Ho veiem també en la policia aquí a Mallorca, de que tenien infrahabitatges llogats, i hi ha una sensació de que qualsevol persona pot jugar amb certa impunitat, amb la desesperació de la gent, i ens trobem situacions com aquestes, de que tu, en el 2015, quan ja hi havia una situació preocupant, però no té res a veure amb el que tenim ara, hi havia gent que volia accedir a un habitatge, començar una vida, tenir una certa estabilitat, i s'ha trobat que du 10 anys d'absolut calvari, i ara hi tornen uns dobbers que no són necessaris, o sigui, no són, no donen ni per un límit. N'hi ha molts que estic segur que el que varen pagar no dona ni per la meitat de la hipoteca d'una situació actual. Així que jo crec que és certa sensació entre la gent d'una indefensió absoluta amb qüestions com aquestes. I estic seguríssim de que una situació com aquesta ja està succeint ara mateix amb altra gent. És a dir, estic segur que hi ha gent que li han promès un pis que en el final no arribarà i tindrem una situació com aquesta. Ho dic perquè és vera que ara s'arriba o hi haurà una sentència, però estic segur que com aquest n'hi ha hagut molts.
Podria haver-hi més, sens dubte. Sí. Sense deixar de banda la qüestió immobiliària, perquè parlarem a pocs dies de la Grossa, com la Grossa no ret aquí a les Illes, perquè si te toca a una altra comunitat, sí que pots accedir a un habitatge, però aquí simplement, home, un poc més si cal, però l'expressió, recordeu, tapar forats, i doncs sembla que aquí a les Balears el manco seria la finalitat, perquè no dona per comprar un habitatge. Tot d'una en parlant després dels bisturí i després d'uns anuncis.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día va de anunciación. No coincide con la oficial, que se espera y de la que quedan apenas 20 días. Y aunque hablemos de lo mismo, de pesebre desde el que renacer, de las buenas nuevas sobre la vivienda. Si el otro día era su consejero, el señor Mateo, el que instaba a propietarios, a empresas y a particulares, a cumplir con sus contratos y hacer un esfuerzo para no incrementar los alquileres de las viviendas en el nuevo año, era la presidenta del gobierno, la señora Provence, la que daba la medida de su palabra. Anunciaba rebajas fiscales para que los propietarios no suban los alquileres. Una medida que coincide con la mentira que destapábamos la semana pasada del expodemita ministro de Consumo, el señor Bustinduy. Eso de que nos espera una especie de avalancha con subidas de alquiler inasumibles de 400 pavos al mes. Un cálculo no solo de quien no tiene competencias, sino de quien no tiene datos sobre los contratos firmados hace 5 años, que no sabe cuántos se han cancelado, cuántos han desistido, en cuántos hay pactadas cláusulas sin revisión. Una trola de 24.400 viviendas aquí, no solo mentida por el ministro, sino desmentida por su compañera, la ministra de Vivienda, la señora Rodríguez. Un anuncio que se unía al compromiso que ayer hacía público la presidenta, apostando todo al nuevo año que se acerca. Brindaba con los medios y lanzaba el compromiso de que el 26 que viene sea el año en que se construya una mayor cantidad de vivienda pública. A ver si lo trae quien puede traérnoslo. Y el lunes, siempre en casa. Más.
No, 8:33 minuts, seguim en conversa amb els periodistes Sanji Galvin i en Porcel i Anna Mascaró, parlant dels temes de l'actualitat d'aquest divendres, en què supos que molt de vosaltres ja estireu, no sé si nerviosos o no, però sempre que parlam de la Grossa, sempre comporta sentiments d'il·lusió, de premis compartits, de què passaria, la típica pregunta, què passaria si me tocàs la Grossa? Què faria si me tocàs la Grossa? Tapar forats és un clàssic, anar-se de viatge, per descomptat, també, Però i comprar-se un habitatge? Ens encantaria, però seria possible aquí, a les nostres illes? I ja vos dic que no. El primer premi del sorteig extraordinari de Nadal, dotat en 400.000 euros, que estem parlant de 328 nets després de pagar a Hisenda, o sigui que ja parlant de molt manco, no seria suficient per adquirir un habitatge aquí a les nostres illes. Aproximadament mos faltarien per adquirir un habitatge a preu mitjà uns 178.000 euros, o sigui que no surten els comptes. També hi ha altres comunitats on li passa pràcticament el mateix, que seria Madrid, amb un dèficit de 118.000. Si toques a grossa, poden fer altres coses, però no comprar-nos un habitatge, Anna.
Bé, és tristíssim, no? És que al final ja ni tocant a la loteria pots accedir a un habitatge. És que
és un titular que no deixa de ser cridaner, eh?
Sí, és que és gravíssim. Però bé, una mostra més de l'emergència que tenim aquí i d'uns preus que són completament surrealistes i que en els quals cada vegada els residents i les persones que vivim aquí amb un sou normal és més complicat accedir-hi, no?
Jo crec que és el principal problema que hem tingut a 2025 i que, malauradament, a 2026 continuarem amb aquesta problemàtica. Haurem d'esperar més com funcionen els incentius fiscals que ha anunciat el govern per als propietaris que no pujaran el preu del lloguer al 2026, veure com funciona. El programa del lloguer segur no va terminar a funcionar, més si hi ha més èxit en aquest sentit, perquè és molt necessari, sobretot perquè hi ha moltíssimes persones que ara hauran de renovar el contracte, que van assignar en pandèmia i que probablement els pujaran els preus. Justament al Diario.es van publicar la setmana passada un reportatge de en Francis i na Teresa, que és un matrimoni jubilat de Magaluf, que pagaven per un pis a 50 metres quadrats gairebé 700 euros i que el propietari els farà fora perquè diu que necessita el pis per la seva filla i el propietari té 9 pisos més.
I precisament, de totes maneres, la llei s'endurirà al respecte. El que se pretén és que tu puguis justificar que realment ho necessites. Clar, perquè no hi ha un control ara mateix i no hi ha una comprovació per saber si realment ho necessites o no. Això vull pensar que en el futur se podrà corregir, perquè no servirà d'argument.
Jo crec que qualsevol advocat, però qualsevol advocat, si estàs en aquesta situació, el que te recomanaria és quedar-te al pis fins que el propietari et pugui demostrar que efectivament necessita el pis pel seu familiar, que és el truco, no?, que fan servir els propietaris per fer fora aquesta gent. Clar, imagineu-vos, per exemple, aquest cas era un matrimoni que tenia el pis adaptat per la dona, que tenia una discapacitat amb totes les màquines, i un matrimoni jubilat de Magaluf que es veu fora de casa seva, que sembla un cas clar d'avarícia per part del mercat. Per tant, xerrava-ho abans, ahir a la tertúlia, no?, d'aquestes persones que no pugen al lloguer, que són les mínimes, exacte, però que existeixen, no?, i crec que és necessari recalcar que que no s'ha d'especular amb l'habitatge, que sembla una cosa molt evident, però que, bueno, no s'ha de més a dir-ho.
No, i tant de bo aquesta mesura del govern pugui ajudar, no?, en aquestes persones excepcionals, que no són moltes, com dèiem, però que poden plantejar-se no pujar l'habitatge i beneficiar-se d'aquestes deduccions.
També és vera que crec que és un drama el plantejament que tenim habitacional, en el sentit de crec que hi ha massa gent visquent de lloguer, el que això suposa, sobretot en aquestes illes, que el lloguer no és barat, perquè si fos un lloguer normal ho puc entendre, però en el lloguer que ara mateix crec que és un drama que molta gent no pugui accedir a un habitatge en propietat i començar una vida amb una certa estabilitat. Jo crec que és un bon retrat de la situació que teníem, i ara que serà un dels temes de si te toques a la loteria, que pot passar, no sé què. Jo record els padrins, inclús pares, que te diuen que abans, quan tocaves la loteria, te solucionava la vida, però ja no només a tu, sinó a les generacions...
Al teu voltant, eh?
Exacte.
Sí, podies ajudar el teu fill...
I ara resulta que no te pots ni comprar un habitatge, i és el que tu deies, te pot servir per tapar forats, i si tens sort i ja tens una casa pagada, pues és vera que te soluciona bastant la vida.
I si me permets, clar, quin és el problema? Que quan tu ja tens un habitatge, després el teu habitatge l'has de vendre una mica més car, perquè quan vols comprar-te una casa nova, necessites per donar aquesta entrada, no? Per tant, és un cercle molt viciós que a tu t'empenya també a intentar pujar el preu perquè has de poder pagar la pròxima casa que te vols comprar, no? Sí. Per tant, és un cercle molt, molt viciós, que és molt difícil sortir perquè el mercat està viciat amb uns preus que estan completament desorbitats.
I també això, amb la línia això que comentaves, Angie, destacar que moltes vegades les persones que viuen de lloguer desconeixen els seus drets. Vull dir, la llei garanteix bastant l'estabilitat a les persones que viuen de lloguer, perquè moltes vegades nosaltres també vam fer un reportatge sobre assetjament immobiliari, és a dir, hi ha moltíssima pressió perquè sortís, t'amenacen de vegades fins i tot, te deixen caure que podrien emprendre accions legals, te tracten de vegades fins i tot com un delinqüent, perquè tu no puguis en aquell moment sortir. Després jo recomanaria a les persones que se troben en aquest tipus de situacions o que no estiguin cobrant fiances o que s'estiguin sentint molt assetjades per propietaris que a vegades no són professionals immobiliaris, sinó que són particulars i també de vegades desconeixen fins a on poden arribar en les pressions, en les persones que tenen vivint de lloguer, que se posin en contacte amb un advocat, perquè de vegades contactes amb un advocat i resulta que tens molts més drets i moltes més opcions.
Sí. De fet, per exemple, que te pugin al lloguer, t'ho han d'anunciar en més de 4 mesos. O sigui, si el termini és inferior en aquesta xifra, no seria legal. O sigui, i això és una petita clàusula de moltes, com explicava Anna, i que desconeixem i que desconeixen, no?, gran part dels llogaters. Vull parlar de la situació política, si me permeteu, abans dels anuncis, sobretot perquè l'actualitat ens du a plantejar-nos una qüestió que posava de manifest l'Ajuntament de Palma ahir, celebrant el darrer ple de l'any en què declarava el president del Govern Central, Pedro Sánchez, persona non grata. Va aprovar ahir aquesta proposta de Vox a declarar el president de persona non grata de ciutat, una moció que ha tirat endavant amb el suport del Partit Popular, el rebuig de l'Esquerra, que ha votat en contra o s'ha abstingut. No suposa res en concret, o sigui, diguem que aquesta mesura no vol dir o no suposa que s'aprenguin accions, és com una classe de títol representatiu, però que no deixa de ser rellevant, també. Començar per tu, Angie.
Està com quan mires a la profe, no, als ulls, que t'adona pas, no?
Exactament.
Tu, la que m'està mirando.
Exacte.
Home,
se pot interpretar com una crida a convocar eleccions, sí, com una crida o una reivindicació, però que no suposa, diguem, ni una mesura nova, ni un canvi, ni un... No.
Pues a mi me sembla una aventura, o sigui, jo crec que amb totes les problemàtiques que tenim a la ciutat i a les Balears en general, independentment de que sigui polític, sigui demà, governa l'Esquerra aquí a les Balears i el president és Alberto Núñez Feijóo i declaren persona non grata en Feijóo, diré el mateix, perquè em sembla una aventura. Vull dir, després, quan hagi de venir Pedro Sánchez a l'estiu a Marivent amb la recepció reial i ell està amb el batle al costat, i com li justificarà que és persona non grata de la seva ciutat, després quan l'Ajuntament de Palma hagi de negociar la gratuïtat del transport públic amb el govern central i hem de rebre diners per tal que el transport públic sigui gratuït, amb una persona que ha declarat non grata, el representant d'aquesta organització que és el govern central, em sembla, és que no sé, crec que els nostres polítics o tenen molta poca feina o no són conscients de tot el que han de fer per ciutat per estar fent aquestes beneitures.
Ho podem manifestar com una crida a unes eleccions, a un rebuig contra la política del govern central? Com ho interpretes, Guillem?
Bé, jo seré directe i crec que m'apareix un insult als ciutadans que se facin coses com aquestes, sobretot a una ciutat com Palma, que tenim problemes gravíssims. Per exemple, ara xerraven de l'habitatge. Tu, per exemple, mires a altres ciutats d'Espanya, que costaria un pis en diferència amb Palma, i és esfereïdor, per exemple, i tenim aquesta situació i també tenim un problema amb massificació turística, que la gent demana que se li posi solució i segueix com si res, i resulta que el que considera, bueno, Vox, però ara es veu que s'ha afegit el PP, que és una cosa molt rellevant i molt important per dur un esplè de Palma, és considerar Pedro Sánchez persona non grata. Jo, sincerament, entenc que hi ha una cosa política d'utilitzar les institucions per fer aquesta declaració política, però, sincerament, amb una situació com la que tenim, i jo només voldria posar una cosa. Quan se li va demanar a Marga Provenç què pensava d'aquesta decisió de l'Ajuntament de Palma, jo no la vaig veure tan còmoda. I mira que ella ha estat molt crítica i molt dura amb Pedro Sánchez, constantment, i no va aprofitar per fer una declaració molt dura. Així que jo també crec que a vegades...
Clar, vols dir que tal vegada és tensionar uns vincles que necessitem prendre decisions en un futur per un govern, no?
No, i més enllà d'això, de que la gent, quan veu aquestes notícies, més enllà de gent que pugui estar polaritzada o radicalitzada, te'n dones compte que això no és un problema per la ciutadania d'aquí. Aquí tenim moltíssim de problemes, sobretot en aquestes illes, i jo, sincerament, que dediqui temps d'omple de l'Ajuntament de Palma per una qüestió com aquesta, m'apareix que es tractant els ciutadans com si fossin ni els petits o inclús benets.
És que recordem que, en la línia això que comentaves, la presidenta del govern s'ha desmarcat d'altres barons populars, com Isabel Díaz Ayuso, i s'ha reunit amb en Pedro Sánchez cada vegada que ha tingut ocasió. És a dir, ella té una estratègia bastant diferent. Jo crec que aquest posicionament de l'Ajuntament de Palma, instat per Vox, mostra diverses coses. La primera és una mostra més de l'estratègia d'aquest partit, de dreta radical o amb elements d'extrema dreta, d'intentar sempre polemitzar i de recórrer molt a gestos simbòlics, ideològics, però d'anar poc en el fons de les coses de vegades pràctiques, no? I això jo crec que caracteritza de manera singular aquest partit. I després també, com a comentari general, jo crec que sí que s'està notant molt que ja estem entrant a 2026, que estem entrant en un ambient preelectoral i estan veient com tots els partits, fins i tot els partits propers en el govern espanyol, ja estan cercant marcar perfil, i crec que és un anunci que aquest 2026... serà un any de precampanya i anirem veient com cada vegada cada partit s'enroca les seves posicions, la trinxera, i s'esforça per desmarcar-se de qui estigui governant o de la seva oposició de cara a posicionar-se de cara a la pròxima campanya electoral.
9:44 minuts, uns consells, parlam tot d'una d'economia, perquè podria tenir l'economia balear símptomes d'esgotament? En quin punt ens trobam o plantejant tot d'una després d'uns consells?
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és formació.
Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix. Para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una. El teatre principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
72.484 milions d'euros!
Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions amb IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Acaba l'any i també és lògic fer balanç, en aquest cas de l'economia. Va créixer aquí, a les nostres illes, un 3,2% el tercer trimestre de l'any 2025, cosa que confirma una moderació, malgrat un altre estiu que poden qualificar com estiu de rècord. Això és un informe d'evolució econòmica elaborat per la CAEB. Per illes, podríem dir que Mallorca lidera de nou el creixement balear, seguida d'Eivissa i Formentera, i que Menorca ha registrat un impuls d'un 2,8%, tot i que aquesta darrera és l'única que puja de ritme respecte del trimestre anterior. Tot i els rècords turístics d'aquest estiu, tant pel que fa a arribades, despeses, pernoctacions i la plena ocupació laboral a l'arxipèlag, l'economia balear mostra signes d'esgotament. En què pot repercutir tot això, Guillem, de cara als ciutadans?
Sí. Bueno, ja m'ho sorprèn que se digui que hi ha signes d'esgotament, perquè estan veient que el creixement econòmic és més elevat d'Espanya. Tenim una recaptació tributària enorme, que això l'únic que fa és que l'Estat tingui més recursos quan aquí no mos dona el que mos hauria de donar, i la sensació que tinc és que bueno, és una queixa que se va produint, no? Però si hi ha un plantejament, per exemple, de canvi de model econòmic, el que has de plantejar és que potser el que has estat fent fins ara pues, ha tingut una repercussió negativa sobre la teva feina. Xerant, per exemple, aquest estiu veiem terrasses
buides,
com a Solla, que estaven buides, però teníem més turistes que mai. És a dir, hi ha una contradicció important. I jo crec que és vera que hi pot haver, potser, qualque símptoma, però la realitat, sobretot si tens els números de, per exemple, recaptació tributària, de recursos, de lo que gasta la gent, la sensació és que no hi ha un símptoma preocupant, sinó que jo tinc la sensació de que l'any que ve haurà més turistes, més gasto i més recaptació.
Sí, bueno, estic totalment d'acord amb tu. Jo crec que el principal problema de l'economia espanyola i de les Balears també en particular és que les grans dades macroeconòmiques no es reflecteixen tampoc en la vida de les persones. I clar, tu com li expliques a una persona que no arriba a final de mes bé perquè i el cost de la vida és molt elevat, especialment aquí, amb el preu de l'habitatge que tenim,
la cistella de compra...
Sí,
exacte.
Sí, és molt complicat arribar bé a final de mes. I també, quan per exemple cada estiu, costa molt atreure la gent. O sigui, ja la gent no ve a fer la temporada perquè no li surt a compte. T'ha surt a compte com dormir a Can Roba, no? O sigui, paguen 700 euros per un tros de terra i guanyant 2.000 i pico d'euros a una discoteca. Així sí que t'ha surt a compte, tot i que no tothom, evidentment, està disposat a viure en aquestes condicions. Per tant, el gran repte, sense cap dubte, i el gran problema que té l'economia espanyola, els ciutadans d'Espanya, no només de les Balears, és que aquestes dades macroeconòmiques, que són molt positives, després no es traslladen a la vida real. I constantment llegim titulars de la Europa prevé que España sea uno de los principales motores de la economía europea, el PIB español, el Banco de España mejora las previsiones de crecimiento económico de la economía española, pero després tu, al final de mes, veus que tot i que els sous, especialment les Balears, tampoc és que siguin baixos, el conveni d'hostaleria a les Balears és prou bo, vull dir, s'ha lluitat bastant, però el problema no és el que guanyes, sinó el problema és el que gastes. I s'hauria de millorar, no tinc la recepta i crec que els economistes tampoc la tenen encara.
No, i de fet els economistes el que diuen és que els preus no davallaran de cara al 2026 i els sous tampoc augmentarà molt. O sigui que no és una equació fàcil, Anna.
No. Home, jo crec que estem avui a la tertúlia i han debatut diversos elements que els economistes, els experts, però qualsevol persona pot identificar com un signe de col·lapse. És a dir, si els sous ni la loteria t'abasta per accedir a un habitatge, per així com estan els preus, és evident que el model econòmic no està funcionant, perquè som una societat que estan vivint moltes persones de les herències de seus pares, de la riquesa que va acumular la seva família. Si estàs desarrelat, estàs venut moltes vegades, perquè amb una feina bona i estable no t'abasta. I tot això està tenint unes conseqüències socials gravíssimes. També s'està parlant de... L'altre dia llegia un reportatge, diria que era Última Hora, no estic segura, no sé si era Diari de Mallorca ara, però sobre les persones que no se poden ni separar perquè no se poden permetre i han de seguir convivint i tot això, no? Llavors, fa molt de temps que hi ha veus autoritzades que adverteixen que el model econòmic és un model caduc, que arribaran al col·lapse i que arribarem a entrar en un període de recessió. I adverteixen que és important cercar alternatives a aquest model. Fa unes setmanes algú va presentar un informe amb algunes propostes i intentant abordar aquesta situació. És vera que a la classe política hi ha un reconeixement d'aquesta situació, però de moment no s'està produint aquest canvi, no s'està fent aquest pas a un canvi de model que mos consumeix tant econòmicament.
Creus realment que podríem arribar a temps? O sigui, imagina't, suposat col·lapse, no?, de l'economia, suposada bombolla, que ja hi ha algunes persones que parlen, no?, que podria produir-se. O sigui, que el que planteges, Anna, és actuar abans de que això es pugui produir, clar.
Jo no sé
arribar
si
a temps.
Clar, arribar a temps no ho sé. El que passa és que això passarà. Això passarà. Llavors, si no feim res, Clar, si tu vas a 200 km per hora a estampar-te contra una paret, te faràs més mal que si, que igual si vas a 80, però la paret hi és. Per tant, alguna cosa haurem de fer, no?
Jo, és contradictori també, perquè ho xerraven en Angie de que els factors macroeconòmics apunten a que Espanya va molt bé, inclús aquesta famosa frase de Sánchez de va com una moto, tots els indicadors ho apunten, però veiem, per exemple, que hi ha un govern suposadament d'esquerres que el que està fent és que hi ha una macroeconomia que funciona molt bé, però la microeconomia és un desastre. És a dir, tenim, per exemple, en aquestes illes treballadors pobres, que això és una qüestió que hauríem de xerrar. I els diferents informes de conjuntura econòmica que, per exemple, fa el govern, que estan molt bé per saber exactament com estan les coses, el que apunten constantment és que la mà d'obra, diguéssim, o els llocs de treball són de poca qualificació i que crec que només són un 15% són d'alta qualificació. Això el que està fent és que el sistema que tenim l'únic que prioritza és una mà d'obra barata que no té alt poder o un alt valor, i el que està fent és una cronificació d'aquesta realitat que tenim, que el que únic que provoca és que tinguem, pues, això, situacions com aquestes.
És lògic fer balanç, no? Perquè estem en dies de balanç. Acaba 2025, comença 2026, és lògic que es plantegin com serà aquest any, no? I sobretot si pujaran encara més els preus, a què ens enfrontarem. Això seran temes que aniran poquet a poquet analitzant a mesura que passi el temps, però el temps el que passa és volant en aquesta tertúlia, perquè manquen només 6 minuts i abans d'acabar vull comentar un apunt, i a més és molt interessant, és sobre la llei electoral i sobre si influeix o no els periodistes. És l'essència de la tesi de la nostra companya Angie Galvin, per ser qualificada un cum laude, enhorabona,
gràcies,
perquè això també s'ha de dir, i que s'ha publicat sota el títol El control del periodisme a Espanya, com la Junta Electoral Central condiciona la informació política. Condiciona?
Jo crec que sí, bueno, i aquí en aquesta caixa B3 se mostra, perquè els professionals d'IB3 també s'han manifestat en contra de la llei electoral, que el que fa és condicionar com els periodistes podem informar en campanya electoral, perquè, per exemple, han estat els diaris d'aquesta casa i de Televisió Espanyola, de TV3, els mitjans de comunicació públics, els temps dedicats als partits polítics estan taxats. Vull
mesurats,
dir, tu,
clar.
Sí, tu no pots dedicar, no. Si, per exemple, qualsevol partit fa un pati minoritari, per exemple, el PACMA, no? El Partit Animalista fa un esdeveniment molt potent aquí a les Balears, no li podries dedicar molts minuts perquè no té representació política.
Clar.
I això va en contra dels criteris periodístics que hem estudiat a sa carrera, i del sentit comú i del que vol la nostra audiència. O si, per exemple, vols celebrar un debat electoral, no pots convidar qualsevol partit si no té representació. Has de tenir en compte tots aquests paràmetres. I mentre els professionals del periodisme estem molt condicionats en campanya electoral, després a les xarxes socials qualsevol es pot saltar aquestes normes.
I clar, aquí podríem començar un altre debat, perquè avui dia és moltíssima la gent que s'informa per xarxes socials.
Efectivament. Efectivament, i no existeix una legislació que vigili, per exemple, tota la desinformació i tots els bulos que sabem que tenen influència en campanya electoral. Per tant, vaig fer la tesi, després ara he publicat el llibre per intentar canviar una mica la normativa per reflexionar sobre aquesta temàtica que els periodistes, malauradament, coneixem bastant. En aquesta casa es coneix també bastant, perquè sempre hi ha hagut problemes en aquest sentit. Aquí hi ha qualsevol mitjà de comunicació públic, perquè és una cosa tan bàsica com demanar que volem fer feina amb criteris professionals, perquè ens paguen i les persones paguen amb els seus impostos perquè siguem els periodistes i no els polítics els que decideixin quins han de ser els criteris informatius.
Si voleu afegir algun apunt com a periodistes, sí, crec que és molt interessant com condiciona una llei que, evidentment, no se poden modificar uns paràmetres.
M'has recordat, no sé si ho abordes en el llibre, però el cas de Podemos 2015, quan van tres les europees,
sí,
que els mitjans de comunicació no ho van veure venir, i en canvi va créixer molt les xarxes socials, no?
Sí.
Clar, no sé si aquests controls també te condicionen d'alguna forma sa mirada professionalment, no?
Te condiciona i no, per exemple, en partits com Podemos, Ciudadanos i Vox, que han tingut un creixement espectacular, era evident que tindrien representació en el Congrés dels Diputats i tu no podies celebrar debats electorals amb ells. De fet, la Junta Electoral Central ha tombat debats electorals amb aquests partits perquè no tenien representació. Clar, jo crec que la llei electoral està pensada per primar els interessos dels partits polítics, especialment dels grans partits polítics, en comptes de valorar l'interès ciutadà, perquè el que tu volies en aquell moment, per exemple, era veure Santiago Abascal a debatir, per exemple, amb Pedro Sánchez, no? Perquè eren candidats a la presidència del govern, i crec que havien de tenir presència en els mitjans de comunicació, i crec que és una l'esquena de la realitat, i és una llei que està concebuda abans de l'aparició d'internet i que no garanteix el pluralisme polític ni molt manco.
Clar, és que dins el món de les xarxes aquí entram en un escenari totalment diferent, però com controlar-lo? Allí parlava de moderadors. Sí que és vera que existeixen aquestes figures, però algunes estan fetes per intel·ligència artificial. De fet, crec que han substituït gran part dels moderadors físics per intel·ligència artificial. Dit això...
Sí, no, i a més crec que la regularització o el tema d'internet és una qüestió europea, és a dir, els països crec que tenen molt poc marge per entrar en aquesta qüestió, però és una realitat que entre el món polític i el món periodístic sempre hi ha friccions i el món polític sempre intenta restringir-lo al màxim en el món.
Aquí ara jugam amb avantatge, perquè som periodistes, no tenim polítics avui, no?
Clar, però ho veiem, per exemple, ara que se posa o se qüestiona...
Hauríem de tenir un polític com a tertulià, avui. Crec que seria interessant.
Però ara se qüestiona, per exemple, el tema de protegir les teves fonts, no? Qualsevol periodista que treballi en fonts sap lo complicat que és que te comptin les coses, i ara, per exemple, amb el tema de... ho hem vist recentment, que se posa en qüestió que puguis defensar la teva font. És a dir, que jo crec que sempre hi ha una qüestió que, més enllà de lo que puguin ser els temps, que jo estic totalment en contra, perquè els mitjans haurien de poder informar en total llibertat, després hi ha una qüestió de que aquesta fricció sempre ha estat, i sempre jo crec que s'intenta restringir un poc s'informació que pugui sortir. Clar, i més en temps de campanya electoral, que és quan més els interessa controlar-ho tot.
De totes maneres, és que hi ha tant de debats paral·lels respecte a aquesta qüestió, perquè podríem encetar un altre exercici de periodista en els diferents països, perquè la llibertat que, per exemple, podem tenir aquí a Espanya, no?, i com influeixen els partits polítics, no té res a veure la que poden haver altres llocs d'Àsia, de Sud-amèrica, o sigui que...
Mèxic.
Exactament, exactament. En el temps ens passa, com dèiem, volant. Vos desig que passeu un bon cap de setmana. Anna, Guillem, Angie, a tots tres, moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies.
Escolta'm els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una continuem aquí amb més propostes a través de la ràdio i a través de la televisió i sempre al dia.